Hola, bona tarda. Benvinguts al ple ordinari del mes d'abril de 2021. Com més habitual quan els plens són telemàtics, el primer punt és l'aprovació de la celebració a distància del ple. Hi ha alguna paraula sobre el tema? Entenc que s'aprova per unanimitat. Senyor secretari?
Aprovat per 13 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Amb 13?
Sí, perquè el Joan Pla no hi és.
Ah, perdó. Clar, és que jo comptava la casella. Perdó, eh? Perdó. És que comptava, no he vist que no hi era en persona, havia comptat la casella. Vale, perfecte. Molt bé, doncs passem al punt següent, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Alguna pregunta sobre l'acte de la sessió anterior? Senyor Colea?
Sí, bon vespre. Bueno, jo no participaré de la votació de l'acte perquè, com sabem, l'últim ple no vaig poder assistir i aleshores no participaré de la votació.
D'acord. La resta de vots entenc que són favorables? Sí? Senyor secretari?
Doncs... aprovat per 12 vots a favor. I... en fi, i una abstenció dels...
una ausència, ausència.
Arriba tard. No està present a la sessió.
Tanco. Apagar la càmera i ja està.
Tanco.
Sí, sí. Doncs, aprovat per 12 vots a favor i una absència del grup de la CUP.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 3, que l'expedient 573-2019, que és l'aprovació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Balaguer, zona verda en l'àmbit del PA7 i equipament en el UA3 del Molí. Això ja va passar al seu moment i ara el que ens trobem és que va haver de negociar-se amb Urbanisme alguns petits canvis que creien que s'havien de fer. És allò que vam estar explicant al seu moment, ho hem fet fa bastant temps, si voleu fer una mica de memòria, que és la zona on hi ha la pista actualment del SECAM, malgrat que la pista és de formigó, està com a zona verda, la zona on ara hi ha els jocs al costat del Molí de l'Esquerra està com a equipaments i el que es tracta és de fer el canvi d'equipament i zona verda, per tant, que zona verda sigui la zona dels jocs del Molí de l'Esquerra i que la zona d'equipament sigui la pista de dalt del SECAT. Per tant, el canvi és aquest, diguem-ne, el canvi que es proposa. D'acord? Paraules, senyor Ricard?
Bueno, hi ha el Colea i el Carlos, no? Sempre fem l'ordre.
Ah, perdó, és que no sé, sí. És que no sé què passa amb aquest programa que us fique... qui fica la mà, fica per ordre de... suposo que per apretar, per ordre d'apretar.
Sí, sí.
Vale, vale.
Aquí,
doncs, senyor Colea? Sí, sí.
Bé, no direm res de nou. Vull dir, sempre que hem anat, tret de la primera vegada, sempre que hem anat votant aquestes normes subsidiàries, sí que es vota el canvi de zona, però ficant una miqueta la vena damunt de la ferida, nosaltres ens abstenem perquè considerem de que, i a més, el text refós del canvi de normes subsidiàries que s'ha fet des d'Urbanisme, d'aquí Balaguer, l'informe ens diu que, a veure, i nosaltres creiem que és així, que hi ha un ús per part dels veïns molt important i per part de gent de Balaguer. Aleshores, sí que haurem de veure el projecte, però creiem que el projecte, de moment, sembla que no entraria, que continués tinguent el que són els veïns i la gent de Balaguer una pista oberta perquè poguessin gaudir i continuar jugant o practicant esport, no? I també vam comentar al seu moment que això podria comportar que bueno, tornéssim a tindre aquella problemàtica de que la canalla anés a jugar allí a la plaça que hi ha els grup Balmes i tinguéssim problemes amb els comerços i bars que hi ha allà. Llavors, l'abstenció és preventiva, per dir d'una manera, però continuem mantenint-la.
D'acord. Com vam dir, evidentment que això és el primer pas per fer l'altre, però l'altre ja vam dir que ho faríem amb el Col·legi d'Arquitectes, amb un concurs d'idees, per tant, hem de suposar que dins dels prerequisits que han muntat se puguin resoldre totes aquestes casuístiques, no? Creiem, igualment, diguem-ne, que el SECA mereix tindre, en aquest cas, un equipament de primera que hem de poder aprofitar per arreglar també l'equipament de la piscina, que va conjunt. Per tant, entenem que la proposta, diguem-ne, és bona des d'aquest punt de vista. Senyor García.
Hola, bona nit a tothom. Nosaltres hem de ser coherents amb el que vam votar les altres vegades i hem de votar que no, perquè entenem que sí, que efectivament fa falta més espai per l'esport reglat aquí a Balaguer, però aquesta pista és l'única pista oberta i oberta a tothom i com acaba de dir el senyor Colea, hi ha un ús intens per part de la gent del veïnat. Per tant, nosaltres creiem que ja es va proposar aquí per part de Junts de Balaguer una solució alternativa, que era la d'intentar comprar les naus que estan fent una zona industrial al mig de la ciutat, que en algun moment o altre aquest problema s'haurà de resoldre. Creiem que aquesta era la millor solució, construir aquest poliportiu alternatiu, mirar de construir-lo al cantó del col·legi. No hem vist que aquesta opció ni tan sols s'ha explorat per part de vostès. Per tant, creiem que aquesta solució que s'està adoptant anirà malament pel barri, no? I si bé que solucionarà el problema de l'esport reglat, n'obrirà d'altres i no creiem que aquesta sigui la solució més òptima. Per tant, nosaltres, seguint amb el que havíem fet fins ara, votarem que no.
Vale. Ja com vaig dir al seu moment, el tema no entenc que sigui la problemàtica de la pista. Jo crec que tot això és resoluble. El barri necessita tenir una instal·lació, necessitem arreglar el tema de la piscina. També serà una pista coberta que ha de servir tant pel col·legi La Noguera com per la resta de gent de la zona. És cert que si per poc tancada que la facis, l'ús en certs horaris haurà de ser més o menys reglat, tot i que sempre es pot utilitzar per altres coses, però jo crec que és allà a prou espai, és alternatiu a poder fer altres coses, per tant, entenem que és possible. En tot cas, ara el que estem aprovant, entenc que estan mirant més aviat amb el que vindrà posteriori, però ara el que estem aprovant és la modificació lògica, per altra banda, que és que la part, diguem-ne, on hi ha els xops sigui verda i la part on hi ha una pista sigui diguem-ne, equipament. Per tant, això no entendria, diguem-ne, tampoc quin sentit té votar-ho en contra, tot i que ho respecte, evidentment, no? Però vull dir que, a l'hora de la veritat, en tot cas, s'haurien de posar en compte quan, posteriorment, poguéssim fer, diguem-ne, el concurs d'idees o el que sigui. Val a dir que dins d'aquesta conquesta que es va fer a nivell ciutadà des del Departament d'Esports, que suposo que hi devien participar tots vostès, una de les coses que més se va detectar és la manca que hi ha d'equipament, no? I, per tant, el tornar a ficar equipaments on ja n'hi ha, crec que al final no deixa de ser una problemàtica, perquè, a més, a la piscina en si la tenim problemàtica. Els vestuaris de baix no són útils per dalt, has de ficar una caseta que faci de lavabos, no tens bar, o sigui, tot el complex s'ha de poder arreglar. Per tant, no només el que ens interessa és poder fer el tema de la pista, sinó poder fer un complex esportiu que pugui donar viabilitat al global i al final jo crec que això li anirà bé al conjunt del barri també. Senyor Ricard?
Sí, a veure, una miqueta seguint el fil del grup de la CUP i del grup socialista, nosaltres entenem que és veritat que ara només s'aprova el canvi de zona i al final l'únic que estem dient és que a la zona del CK el que és zona verda passarà a ser equipament, però sí que una miqueta insistim en el poder intentar eliminar el sòl industrial que hi ha al mig de la zona residencial i al costat d'un centre escolar. No només hem de mirar el de millorar un equipament esportiu, sinó que creiem que s'hauria d'intentar que no hi hagués sòl industrial dintre del sòl urbà i més al costat d'una escola. ¿Vale? També mantindríem al mateix temps la pista esportiva exterior, que sí que és veritat que es pot solucionar d'una altra manera, però tampoc no hem vist una proposta de l'equip de govern de quina podria ser aquesta alternativa que potser donés aquesta solució i que permetés potser construir el pavelló al lloc que vostès marquen i després podria solucionar la part del sòl industrial. Però sí que és veritat que si construïm un pavelló allí i pel que nosaltres tenim coneixement, allí s'instal·larà a la pista la goma que es va utilitzar pel Mundial de Futbol Sala Femení. Clar, això penalitzarà els veïns que vulguin utilitzar el pavelló, perquè entenem que és un paviment molt delicat, no es podrà fer un ús lliure, sinó que s'haurà de fer un ús controlat, perquè si no aquesta pista durarà dos dies. Per tant, els veïns, com si diguéssim, sí que perden un equipament. La ciutat guanya un equipament, això és veritat, però els veïns del barri perden un equipament. Per tant, també el que demanaríem és que si volen continuar amb la construcció del pavelló en aquesta zona, que proposin una alternativa d'ubicació de pista exterior, almenys perquè els veïns puguin tindre la tranquil·litat de que no perdran un equipament al barri.
Vale? Ja li vam dir al seu moment que això, nosaltres no fem cap proposta, però justament fem un concurs d'idees. I dit
sí, però,
concurs d'idees...
però entenc que el concurs d'idees és del pavelló. O almenys això el que nosaltres sempre hem entès, que el concurs d'idees
és del pavelló. El concurs d'idees és de la zona. Val? Llavors, dins dels prerequisits del concurs d'idees, hi ha, per exemple, solucionar el tema de la piscina i que tot passi a ser una part de complexe. Per tant, dins d'això hi pot haver moltes altres solucions. Clar, no li dirà de possibles solucions, que evidentment que hi són, perquè no em pertoca a mi. Justament, si fem el concurs d'idees, és justament per això. No? Per tant, a l'hora de la veritat, el que necessitem és poder, diguem-ne, que algú, diguem-ne, que bueno, diversa gent, entre cometes, per això optem pel concurs, puguin donar propostes que ens puguin solucionar totes les problemàtiques que tenim. De totes maneres, entenc la posició del que volen dir, hi ha un espai lliure, etcètera, etcètera, és cert, i això és solucionable. Vull dir, en tenim, de propostes, però clar, no té sentit que, si ja les tenim i entre la gent ja ho tenim clar, no cal que fem concurs d'idees. Si fem el concurs d'idees, justament és per això, no? Perquè creiem que ha de poder arribar algú que ens pugui proposar alguna cosa que sigui novedosa des del punt de vista.
No, si el concurs d'idees també contempla el poder reubicar la pista exterior, en aquest sentit ens quedem tranquils. El que sí que demanaríem és que es busqués alguna solució, ja que s'ha d'actuar en aquesta zona, per intentar, i amb això ens oferim per poder-nos reunir amb la propietat, d'intentar treure sòl industrial de la zona residencial. El nostre vot en aquest sentit serà abstenció perquè continuï la tramitació i no ficar-nos en contra d'un canvi d'ús simplement d'equipament a zona verd.
D'acord, gràcies. Senyor Torres?
Sí, jo insistiria en que volem entrar en una altra pantalla que en tot cas vindrà més endavant. El Paient Cap ho ha posat de manifest al principi. Jo llegeixo textualment el punt de la part resolutiva que diu aprovació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament de Balaguer, zona verda, en l'àmbit PA7 i equipament de 1-3 del Molí. Punt. No sé a què ve ara de parlar de si un concurs o si un pavelló o cobert o no cobert i tal. El punt del ple és aquest. És una modificació de normes que passa de zona verda a equipament. Més endavant doncs ja discutirem el que hi fem o no hi fem. Però és que estem parlant d'una cosa que en teoria serà el futur i que tampoc sabem segur com anirà. No? Jo només volia fer aquest esment perquè és que estem parlant d'un punt que no existeix a l'ordre del dia. Merci.
Senyor García.
Només alguna precisió. Aquest punt està, òbviament, relacionat amb tota la temàtica, perquè no l'ha d'estranyar que plantegem aquesta postura, però no és això el que volia dir. Jo, sobretot, volia insistir en dos cosetes, que hi és que, per una banda, això afecta naturalment al barri, als veïns directament, però afecta a tota la ciutat. És l'única pista oberta que hi ha en la que la canalla o la gent que volia anar a tenir una estona d'esbarjo ho pugui fer. Per tant, ara, si això tira endavant, deixarà de ser així. I l'altra és que no crec que sigui necessari lligar el fet de que és absolutament necessari, diguéssim, refer els vestuaris i equipar millor la piscina amb haver de cobrir la pista i tancar-la. Jo crec que això és una cosa que es pot fer a part, també. Jo crec que és una cosa que no necessàriament està lligada. És a dir, podríem solucionar el tema sense haver de tancar la pista i mirant d'altres perspectives. No? Per tant, jo crec que només volia puntualitzar això.
Senyor Ricard.
Sí, en relació al que ha dit el senyor Torres, sí que és veritat que s'aprova la modificació del text refós i amb això ja li hem dit que el sentit de la votació serà una abstenció perquè segueixi la tramitació, però sí que és veritat que aquesta tramitació es va iniciar perquè l'equip de govern va anunciar que volia ficar un equipament allí. Llavors, al voler ficar un equipament allí, s'ha de fer aquest canvi, s'ha de fer aquesta modificació del text refós. Per tant, tot va vinculat i nosaltres, en aquest sentit, no mirem només una cosa puntual, sinó sempre ens mirem les coses de manera global. I en aquest sentit hem volgut reflectir tot el que comporta aquest pavelló. Simplement és això. Evidentment, només aprovem això, però dintre de tot això comporta moltes altres coses.
Doncs llavors no entenc l'abstenció. No?
Abstenció perquè considerem que potser no és la millor solució la modificació que estan fent.
Per què? Perquè una pista de ciment passi a ser equipaments i un arbrat passi a ser zona verda?
Perquè simplement fem una abstenció, perquè nosaltres potser no la faríem.
Vale. Hi ha tota una història aquí.
És que vostè només està puntualitzant una cosa i només s'està focalitzant en una cosa. A vegades les coses s'ha de mirar en un conjunt, no només en una cosa concreta, s'ha de mirar tot en un conjunt.
Com que no és la primera vegada que surt l'argument aquest al ple, si et sembla bé, passem a votació.
Sí, sí.
Vots favorables a la proposta? Abstencions? Vots en contra?
Doncs la proposta no s'aprova, queda rebutjada per 8 vots a favor d'Esquerra Republicana, 3 vots en contra del grup socialista i 5 abstencions dels grups de Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer, ara sí, atès que requereix majoria absoluta.
Molt bé, passem al punt següent, que és l'expedient 807-2021, que és l'aprovació inicial del projecte d'obres, projecte d'arranjament del carrer Barcelona, segona fase, tram carrer Tarragona, carrer El Matà. Llavors, en aquest cas, el que es tracta és, vam portar aprovació al seu moment, es va fer la primera fase, que té un finançament, diguem-ne, que ja vam tindre assegurat, llavors, d'un projecte que hi havia, que es va actualitzar amb les noves normes, es va fer amb dues fases. Llavors, la primera fase ho vam poder demanar per una línia, va sortir una segona línia posteriori i presentem la segona fase. La idea és poder, perquè per terminis de la primera fase ens permet, poder esperar a tindre la segona fase, vale? per fer l'obra conjuntament. Llavors, fent l'obra conjuntament, entenem que serà més eficient el fer l'obra. Si no, ens trobaríem doncs, que el carrer Tarragona s'acabarien trobant en un moment determinat dues obres, la que ve per un costat i la que ve per l'altre. Per tant, entenem que l'obra s'ha pogut conjuntament. La subvenció, malgrat que és d'aquelles que en principi tens pràcticament garantides perquè són de les que et pertoquen, que no està feta la resolució, per tant, en principi complim tot, hauríem de poder tindre-la, per tant, esperarem a poder tindre-la. Per tant, de moment, com que no hi ha crèdit, l'aprovació en aquest cas és per ple. Una paraula, senyor Colea.
Sí, entenc que això va amb subvenció. Entenem que és això, no va a càrrec dels veïns. Aleshores, sobre el projecte, la idea és que acabi el carrer Barcelona també un sol carril?
La idea és tindre... Sí, el disseny permet les dues coses. Per poder acabar decidint si el Barcelona és un sol carril, evidentment s'ha de mirar molt la mobilitat de la resta de carrers i potser s'han de canviar certes direccions. No tenim uns carrers laterals molt grans i, per tant, sí que és cert que a dia d'avui el carrer Barcelona es minja molt del trànsit en totes dues direccions. No? Per tant, el disseny no és que prevegui que hi hagi d'haver un o dos carrils, sinó que deixi obert per poder triar si vols fer un o dos carrils, amb el ben entès que si fessis dos carrils tens una línia d'aparcaments menys i si fas un carril podries tenir dues línies d'aparcaments o el que sigui, no? Però el projecte es fa per poder després fer l'anàlisi i poder-ho fer, perquè la veritat, ja dic, a dia d'avui, a nivell de trànsit, hi ha molta demanda per les dues direccions, diguem-ne, i no hi ha molts carrers substitutius d'aquestos. Per tant, això demanaria, per entendre'ns, un estudi més profund. Com que ara no volíem que s'entretingués l'obra perquè a més teníem la possibilitat de tindre les subvencions i en aquest cas les voreres d'aquest tram de carrer doncs realment estan molt malament, doncs no podem esperar a fer un gran estudi a veure què farem. Per tant, el disseny preveu que totes dues coses puguin estar fetes.
Una altra pregunta. Els aparcaments, es queden amb una banda d'aparcaments o es queden els dos igual? Perquè entenc que s'amplien les voreres.
S'amplien les voreres i aleshores representa que si s'opte per doble direcció desapareix una línia d'aparcaments i si s'opte per una direcció hi podria haver dues línies d'aparcaments o una línia d'aparcaments i un altre ús. Per tant, vull dir, això queda de moment obert. El que s'ha de fer, diguem-ne, és tota la part d'obra i sí que les voreres, tot i que més o menys una és més o menys amplosa, per tant, no creix massa, sí que és cert que l'altra... és bastant estreta, no? Per tant, la de les casetes, per entendre'ns, que tot i que al final també té una part d'edificis, és una mica més ampla, no? Per tant, representa que hem d'acabar ficant-les, diguem-ne, de les mesures que toquen, diguem-ne. Pensem que d'allí fins a la variant pràcticament és urbanització nova, per tant, ja està tot fet, queda aquest tram, per entendre'ns, entremig de la ciutat que faltava arranjar-ho.
Ja per acabar, no sé si han consultat els veïns i els comerciants allà per per això del canvi d'aparcaments i per ampliar les voreres. No sé si han fet alguna consulta o ja han tirat endavant.
S'ha parat amb la gent, però no s'ha fet cap consulta concreta. Entenem que l'urbanització dels carrers fins a cert punt l'has d'urbanitzar. Si no, cadascú potser t'acabaria demanant un aparcament davant de casa seva. Per tant, si tu creus que la ciutat ha d'estar urbanitzada amb unes mides i amb unes voreres molt amples, doncs s'ha de fer. I si això treu algun aparcament, treu algun aparcament. És evident que si acabessis preguntant, molt probablement t'acabarien dient que no traguessis cap aparcament, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, entenc que la voluntat quan urbanitzes és fer les coses com s'està fent a la resta de llocs, no? I per tant, si els carrers han de ser amb voreres amples i alinear-les amb les que tenim endavant i les que tenim enrere, al final és fer la mateixa unitat.
Val, en principi, en altres, el vot serà afirmatiu.
Senyor García?
Sí, nosaltres també volem dir que el nostre vot serà afirmatiu perquè, efectivament, el carrer Barcelona està molt malmès i és absolutament necessari arreglar les voreres. Per tant, benvinguda sigui aquesta subvenció i el que faci falta per ficar-lo al dia.
Senyor Ricard?
Sí, respecte al projecte d'aquest tram, entenem que és una aposta valenta del model de treure aparcaments, en el cas de que sigui, perquè considerem que el carrer Barcelona, fer-lo d'un únic sentit, entenem que és una mica complicat per tema de circulació i, per tant, el tema de prioritzar el vianant i de donar més amplitud a les voreres és una aposta que nosaltres també ens hi sumem. Ara bé, entenent que modifiquem un carrer important, reurbanitzem un carrer important i fem una aposta valenta per eliminar un aparcament o una possible eliminació de l'aparcament, sí que entendríem que també s'intentés d'estudiar, ja que l'equip de govern ha ficat aparcaments de bicis, doncs bé, mirar a veure si hi hagués alguna opció d'intentar ficar carril bici en aquest tram. Sé que és complicat, és complexe, tenim uns carrers que no són molt amples, però sí que ja que fem l'aposta d'eliminar aparcament, doncs bé, home, almenys contemplar o mirar a veure si és possible fer aquest carril bici, perquè almenys a poc la ciutat de Balaguer vagi tenint, ni que sigui com en petits trams, però anar fent carrils bici a la mesura que es pugui. I després, a la rotonda que dona el carrer Barcelona amb el carrer Almatà, entenem que ja que fem una reurbanització, hauríem d'intentar que la forma de les voreres donguessin, que impedissin que es pogués aparcar amb doble fila, perquè allí hi ha una problemàtica que hi ha molts aparcaments, hi ha moltes persones que aparquen amb doble fila i a vegades dificulten el que es pugui girar amb comoditat i més si ve un autobús o ve un camió una miqueta més gran. Llavors entendríem que potser s'hauria d'intentar veure si es pogués fer d'alguna forma de que evités que es pogués aparcar amb doble fila. En aquest sentit, per aquestes dues puntualitzacions, com que és, si no vaig equivocat, és una aprovació inicial, farem una...
Sí, és inicial.
Vale, farem una abstenció en base a veure si es pogués fer, incloure aquests dos punts que hem comentat.
D'acord. Senyor Colea, seria quedar la mà o ha tornat a demanar? Ah, vale. Senyor Pla?
S'havia quedat.
Vale. Senyor Pla? No et sentim, Joan.
Ara sí, no?
Sí.
Vale. No, jo només penso que, clar, que serà, saber treure aparcament serà una mica complicada la zona aquella, sobretot pel comerç, perquè moltes vegades ja amb els dos cantons d'aparcament és un caos. I hi ha una quantitat de vehicles amb doble fila terrible. Llavors, no ho sé, hauríeu de mirar de com solucioneu això, perquè si no és un problema, eh?
L'única manera de tindre doble aparcament, si fem les voreres que marque que hauríem de tindre, que són voreres amples, és fer direcció única. Per tant, s'ha dissenyat per poder acabar decidint en un moment determinat si és direcció única i on sí que podies mantenir aparcaments als dos costats, com és el tram de Barcelona entre el Sagrat Cor i la plaça de la Sardana, o si es manté, diguem-ne, amb dos sentits. El problema de no mantenir en dos sentits és diguem-ne, la dificultat que hi ha dels carrers de la vora. Per un costat tens casetes, per altre tens carrers que no són gaire amples i moltíssima gent, tant quan s'incorpora cap a la variant per marxar com quan entra des de diguem-ne, la zona de... com si vens de Barcelona, que entres pel carrer Franqueses, moltíssima gent s'acostuma, els que no viuen, diguem-ne, o al centre històric o a la part a prop del riu, que baixen fins a Països Catalans i Pere III, la resta tiren pel carrer Barcelona. Per tant, el carrer Barcelona és un carrer molt, molt, molt transitat a dia d'avui, vale? Com per acabar decidint ara això. Per tant, jo crec que ha d'estar dissenyat per poder fer la decisió en un moment o un altre, però a dia d'avui, diguem-ne, no és possible, per entendre'ns. I, malauradament, al final, sempre que donem més espai a les persones, estem donant menys espai als cotxes. Això va passar quan se va fer el carrer de Sant Lluís. És a dir, sempre els carrers de Balaguer són d'un estretó, en certa manera, que a la que li dones al vianant l'espai que necessites, doncs no hi caben moltes coses més. No? I, per tant, l'aposta, diguem-ne, per la humanització, per entendre'ns de la ciutat, jo crec que hem de partir de la base que hem de tenir aparcaments, bons aparcaments, perquè la gent aparqui i vagi als llocs, però és una ciutat de peu, és una ciutat que l'hem de recórrer a peu. Estem fent anar massa el cotxe. Penseu que totes les propostes actuals, fins i tot de ciutats com París o Londres, és fer aquestes zones de ciutat de 15 minuts, que en diuen, no? De coses que es puguin a peu, que ara també ho estan intentant a Barcelona, i en canvi a Balaguer les persones per anar de la plaça de Sardana a la plaça Mercadal potser vas a fer cotxe. Per tant, vull dir, també hem de lluitar des de les institucions amb aquest canvi d'hàbit, diguem-ne, perquè al final és sa, és menys contaminant, va bé per les persones. Ja sé que a vegades hi ha certs riscos d'aquestos que algú pugui no entendre-ho, però al final l'obligació, entre cometes, que tenim entre tots és millorar la ciutat, i entenem que aquesta aposta el que fan és acabar millorant.
L'únic que li demanaria que almenys es pugui reunir amb els comerciants principalment i amb els veïns, però li agrairia si es pugui reunir amb ells, a veure quina opinió tenen, almenys si hi ha una majoria que tenen una opinió de dir, doncs fem un sentit d'un carril d'únic sentit i tal, bueno, més que res, tindre un contacte amb la gent abans de tirar endavant tot.
Això ho vam parlar amb els comerciants d'allí, perquè no estan associats per ells sols, sinó amb l'associació de comerciants, se va parlar, es va explicar el que es volia fer, perquè això també forma part, en certa manera, del pla estratègic que vam fer de comerç i turisme, que parlava de la humanització, de l'ampliació de les voreres. Per tant, en certa manera, és una de les coses que formen part d'aquest pla que va afavorir el comerç, m'explico? Per tant, des del punt de vista dels comerciants, si més no, dels que estan agrupats, perquè els altres, en principi, si no estan agrupats, que no tens interlocució, no pots anar porta per porta, estan insatisfets en que es fes aquesta humanització perquè sempre que un carrer és molt més humà, molt més agradable, acaba revertint en favor del comerç, no? Per tant, amb el sector del comerç hi hem parlat que puntualment algú pugui tindre alguna dificultat per algun tema d'aparcament o el que sigui. Això és lògic i ens passa a tots, per entendre'ns, en funció d'on vius, però clar, no podem pretendre aparcar tothom sempre davant de casa, i a part el que dic, segurament ens hem de començar a acostumar a que l'ús del vehicle no pot ser tan preeminent en una ciutat de la mida com la nostra. Segurament els del Secall del Firal tenen més excusa per poder utilitzar el cotxe, però els que visquim a la part baixa, a veure, l'agafes per bici més que no pas per necessitat el 90% de les vegades. Sí que és cert que ens falten algunes connexions importants com per poder acabar humanitzant-ho, però jo crec que l'aposta ha d'anar en aquest sentit.
D'acord.
Senyor Ricard?
Sí, només un tema que m'he descuidat. Pel que entenem al projecte, les línies d'alta i mitja tensió no soterren, no? Es mantenen...
Hòstia, però no me'n recordo, francament. Gerard, te'n recordes si soterren?
Sí, perquè una part ja va soterrada, eh?
Vale, però vull dir, el que quedi tot a aeri, en principi va tot soterrat, no?
Sí, en principi sí. Vale. Sí.
D'acord, doncs passem a votació. Vots favorables a la proposta? Abstencions? Senyor secretari?
Sí, s'aprova per 13 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Grup Socialista, la CUP i Balaguer Ara Sí, i 3 abstencions del grup de Junts per Balaguer.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és l'expedient 814-2021, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores per la concessió d'ajuts de reactivació econòmica dirigida a empreses afectades per la Covid-19 del municipi de Balaguer any 2021, que és la tercera convocatòria. En aquest cas, hi ha algunes diferències respecte a les dues primeres. La primera, que ja és que sí que és compatible. La primera i la segona anaven, si recordeu, sobre el mateix període, per tant, les persones que havien optat o empreses havien optat a la primera línia no es podien presentar a la segona línia, en què el canvi que van fer va ser augmentar la facturació de 100.000 a 350.000, en aquest cas es manté les 350.000 i és pel tancament del quart trimestre, per tant, es financia, diguem-ne, un període diferent del que havien fet l'anterior vegada. Per tant, és del tancament que hi va haver, si recordeu, pels vols de la Mare del Pilar, més o menys l'11 o el 12, per allí es van a tancar i quasi fins Nadal no es va tornar a obrir. Per tant, el que fem és fixar totes les empreses autònoms que hagin tingut una baixada de facturació superior al 40%, val? I dediquem una gens menys tenible, diguem-ne, quantitat de 100.000 euros. I després hi ha uns altres canvis respecte a les despeses, perquè hem anat diguem-ne, mirant també com ho feien amb altres jocs i quines, com se podien anar justificant aquestes despeses. I ara hi ha despeses com, per exemple, de gestoria, que hi pot haver empreses que les hagin necessitat per fer tramitacions d'altres ajuts, per fer tramitacions d'ERTOs, les d'assegurances, les d'electricitat, les de gas o, per exemple, les inversions que puguin haver fet anar per digitalització, amb el ben entès que via Covid doncs, moltes d'aquestes empreses han hagut de fer unes despeses que no tenien previstes per poder ficar-se a les xarxes i poder mantenir mínimament les seves vendes. No? Per tant, la proposta és aquesta, de passar, és el que vam presentar a la comissió quan la vam fer amb la resta de grups i això ho portem a aprovació com a bases. D'acord? Senyor Colea?
Sí, a veure, nosaltres, a veure, no ho trobem malament, votarem a favor, com vam fer l'altra vegada, però sí que trobem, i ho hem dit més d'una vegada, que creiem que això és més una mesura de xoc per pal·liar precisament en aquest període el que han anat patint els comerços, la restauració i l'economia de Balaguerina en general. I creiem que, tal com ha anat la cosa, que hi ha hagut molt comerç, per exemple, que s'ha fet per internet i també el tindre la problemàtica d'estar molta gent a ERTO, no s'ha fet ni el consum ni a la millor no s'ha contractat els tècnics per poder fer certes coses. No? Llavors, nosaltres creiem que hem d'anar més enllà amb polítiques per recuperar i dinamitzar el comerç i l'economia local. I volem recordar que al ple del 21 de desembre del 2020 es va presentar una moció per part de JunxCat, que vam aprovar tots plegats, on es demanava la creació d'una taula de comerç local. I crec que seria important, precisament, per contactar amb el comerç, i jo ampliaria més, si en comerç podem incloure restauració o d'altres aspectes de l'economia de Balaguer, doncs seria bo de crear-la on pogués la gent pogués plasmar realment les seves necessitats o com es troben i a partir d'aquí pues, tirar endavant amb el que hem dit nosaltres, de recuperar i dinamitzar una vegada més l'economia balaguerina. No? Ja ho hem dit, votarem que sí, però crec que hauríem de fer aquesta reflexió per realment la cosa no quedarà només perquè fem una injecció de diners puntual, sinó que hem d'anar molt més enllà, no? I és la reflexió que fem.
D'acord. Només dic que, evidentment, de mesures se'n prenen altres, perquè no només hi ha hagut el Trobo a Balaguer o en aquest cas, el directori d'empreses, sinó que, a més, en aquests moments estem en fires i tota aquesta setmana hi ha la Fira Q, una fira telemàtica, molt, molt ambiciosa, amb una col·laboració de més de 120 expositors i que durant tota aquesta setmana hi ha ofertes perquè la gent pugui reactivar el comerç i, per tant, això ha estat fet, evidentment, des d'aquí a la casa, però conjuntament amb les associacions de comerciants veient quines necessitats. I amb el ben entès que quan diem comerciants és comerciants ampli, és a dir, hi ha entre hostaleria, hi ha entre qualsevol mena d'activitat. No és només comerç tradicional, diguem-ne, sinó que quan diem els ajuts aquests ajuts reguladors que es diu a la Comissió d'Ajuts a la Reactivació Econòmica a Empreses, per tant, és a les empreses, no només a les botigues, per dir-ho d'una manera, sinó que, evidentment, hi entren tot el tipus d'activitat econòmica que hi ha a la ciutat. Val? Senyor García.
Doncs nosaltres estem totalment a favor i sempre hem mantingut que havíem de fer el possible per ajudar en la mesura del que pogués la paeria, el teixit econòmic de la ciutat. Aquesta mesura va en aquesta direcció. A més, és una mesura que hem aconseguit consensuar entre tots en la comissió. Per tant, nosaltres tenim tot el suport amb aquest tipus d'ajuts. Però nosaltres tenim també, és una cosa que vam reclamar l'altra vegada i tornem a reclamar, que és que aquesta és la segona vegada que ajudem a les empreses, que està molt bé, però que hi ha un altre sector del teixit econòmic, que són els treballadors, que fins ara no han rebut cap ajuda per la nostra part, ni tan sols una mínima baixada del rebut de l'aigua, per dir-ho d'alguna manera. Sabem que això no es pot fer ara perquè s'ha de, si s'inclou, s'ha de fer en el nou pressupost, però que nosaltres volem reivindicar aquest tipus d'ajuts i esperem que en els pressupostos, quan els puguin presentar, hi hagi espai per a aquest tipus d'ajuts. Només volíem fer aquesta reflexió, però el nostre vot serà totalment favorable.
Molt bé, gràcies, senyor Ricard.
Sí, primer de tot, creiem que és una bona notícia que s'hagi pogut treballar conjuntament amb tots els grups de la corporació i es pugui tirar endavant i hi hagi hagut aquest consens per poder ajudar a les pimes i als autònoms. En aquest sentit, creiem que és bo les millores que s'han fet amb aquesta tercera convocatòria, però una mica creiem també que és l'última ajuda que podrem arribar a donar i en aquest sentit una miqueta recuperar el que ha dit el senyor Colea, que es creï el més aviat possible aquesta taula del comerç local, que es pugui aprovar el pressupost d'aquest any i puguem veure la partida de 60.000 euros per poder reactivar l'economia de la ciutat i es puguin fer projectes nous juntament amb el comerç. Aprofitant de que s'ha comentat el tema de la fira, que sí que volíem més felicitar els tècnics de la casa perquè realment s'han adaptat amb la situació que estem i han fet una gran fira virtual que creiem que en podem estar tots orgullosos perquè realment ha tingut una acollida molt bona. Però en aquest sentit sí que demanaríem a l'equip de govern que creï aquesta taula de comerç local el més aviat possible.
D'acord, doncs entenc, senyor secretari, que és per unanimitat.
Aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Entesos. Llavors passem als assumptes d'urgència. Hi ha un assumpte d'urgència que l'expedient 851-2021, que és la moció presentada pel grup municipal de Junts per Balaguer per la recuperació del vestit L7, Convent de Sant Francesc. En aquest cas, la proposta, diguem-ne, presentada ha estat canviada posteriorment i, finalment, una altra vegada renegociada. Per tant, senyor secretari, la versió definitiva, entre comentes, està pactada entre tots els grups. Ja el senyor Ricard ja li farà, o ja li has fet arribar, per Guifré?
Sí, ja l'he fet arribar.
Val, doncs ja la té. Per tant, el que llegirem ara no és el document, entre cometes, que hi havia a l'expedient. D'acord? Doncs, senyor Ricard, qui llegeix?
Un moment, abans d'això, primer de tot, el que volíem agrair als altres dos grups la bona voluntat de sumar-se a aquesta moció. Entenem que fins a l'últim moment no m'ha aconseguit potser un acord de tots els punts, però sí agrair que tots els grups hagin tingut la voluntat de sumar-se a aquesta moció. I em sembla que llegeix la Mireia. Sí, no m'he equivocat.
Començo?
Sí.
Perdoneu.
Ah, perdó. Sí, té raó. Primer hem de estimar l'urgència. Val. Entenc que si la presentem unànimement, és que unànimement entenem que és urgent, no? Alguna paraula? Guifré, se t'ha quedat potser la mà aixecada?
Sí, m'ha quedat aixecada, perdó.
Ah, vale. Entenc que és per unanimitat. Senyor secretari?
Ratificada, apreciada la urgència per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Mireia?
Moció presentada, grup municipal de Junts per Balaguer, grup d'Esquerra Republicana de Balaguer, grup municipal del Partit Socialista de Balaguer, grup municipal de la CUP Balaguer i del grup municipal de Balaguer, ara sí, per garantir la preservació de l'església barroca de Sant Francesc Becil a 7. A Balaguer està documentat el primer convent de Sant Francesc des del segle XIV, tot i que s'hauria pogut establir un... Sí? Sí?
Sí, tenim sentit detallada.
Ja ho he avisat, que no, avui no sé per què se'n va tallant.
Bueno, intenta-ho i si no, en tot cas...
Bueno, tots hem llegit la moció, no cal...
A veure, però prova-ho i en tot cas...
Vale, d'acord.
Si veiem que es torna a tallar, no sé, mirem que ho faci algú altre, si voleu, eh?
Vale, perfecte. Durant franciscà en el segle XIII. Aquest primitiu convent franciscà va quedar destruït durant el segle el 16 de 1413, de manera que se'n va haver de construir de nou. El segon convent també va acabar sent destruït, en aquest cas durant la Guerra dels Segadors. Al mateix emplaçament s'hi acabaria construint l'actual convent de Sant Francesc de Balaguer, un edifici d'estil barroc acabat al segle XVIII. El convent va acollir la comunitat franciscana fins al segle XIX. Posteriorment, els franciscans es van instal·lar al convent de Sant Domènec, on hi ha hagut una comunitat franciscana fins fa ben poc. L'antic convent de Sant Francesc ha tingut des d'aleshores diversos usos i actualment acull les dependències del Consell Comarcal de la Noguera i n'és la seu oficial. El convent de Sant Francesc de Balaguer es distribueix al voltant d'un claustre central en diferents ales i dependències que conserven en bona part l'estructura i volum del convent original. A l'oest del claustre s'hi troba l'edifici de l'església, un dels elements més singulars de tot el conjunt monumental. A diferència de les altres dependències conventuals, l'antiga església s'ha fet servir de magatzem, però en l'actualitat no té un ús determinat. L'any 1983, l'edifici del convent de Sant Francesc va ser catalogat com a BECIL, Bé Cultural d'Interès Local. Catalogació que segueix vigent actualment. L'any, el 20/9/2004, la Corporació Comarcal va patir inundacions d'aigua que amenaçaven l'estabilitat. Per això, va sol·licitar una llicència d'obres que pretenia una fonamentació en pilotatges i obres de consolidació estructural. Així mateix, es pretenia la construcció d'un nou forjat i obertura de noves finestres a les façanes. Les obres van suposar la compartimentació de l'espai en dos, divisió que es manté a l'actualitat. Per tant, de consolidar i donar rigidesa al conjunt de béns en el que hi ha l'església identificada com a BECIL A7, es va realitzar un nou sostre a mitja alçada, que transformà totalment l'espai interior de l'edifici. Aquest pis no es va fer per cap necessitat d'ús, sinó com una eina de suport estructural. En aquest sentit, l'arquitecte municipal demanà un informe al Departament de Cultura. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida, a la comissió del dia 10/3/2005, certificà els següents acords. Aprovar la fonamentació de les obres de consum sota control i seguiment arqueològic. No aprovar i suspendre la construcció del nou forjat i l'obertura de noves finestres a les façanes, sent necessari un projecte d'usos d'aquest espai que recolzi en un estudi històric de l'edifici. Vist l'informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Lleida, l'Ajuntament de Balaguer va notificar el 17 de juny del 2005 la no aprovació de la construcció del nou forjat. El 18 d'agost del 2005 es va iniciar una disciplina urbanística, segons informe de la Policia Local de Balaguer, on s'estava realitzant una escala sense permís d'obra corresponent, on es remarca que no consta llicència per executar cap obra. El 23 d'agost del 2005, el llavors president del Consell Comarcal signà un decret de paralització de les obres del que s'extreu que aquestes obres havien estat iniciades. El 5 de desembre del 2005, en l'informe de l'arquitecte director de l'obra,
us estem oferint
sí en directe perdut, no?
El ple de la Paeria de Balaguer.
Si voleu, segueixo llegint jo.
Sí.
A veure si era... El 5 de desembre del 2005, en l'informe de l'arquitecte director de l'obra, es comunica que s'està redactant el projecte d'usos de l'edifici, tal com sol·licitava la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Lleida, per tal de poder emetre informe favorable de cara a futures fases d'arranjament de l'edifici i per poder donar un ús al mateix. Però consultat a l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament de Balaguer, no consta aquest projecte previ a emetre qualsevol llicència d'obres. En aquest mateix informe acompanya la certificació final d'obra. El 26 de setembre del 2005, l'arquitecte municipal sol·licita el projecte d'usos i el desglossat de l'obra al Consell Comarcal. El 27 de setembre del 2006, el Departament de Cultura considera que el Consell ha desistit de l'obra en no haver aportat la documentació sol·licitada. El 14 de novembre de 2011, l'Ajuntament de Balaguer declara el desistiment de l'obra de rehabilitació de l'Església de Sant Francesc, Sala Comarcal d'Actes i Exposicions, segona fase, per part del Consell Comarcal, i el 31 de gener del 2012 s'arxiva l'expedient. El projecte proposat posa de manifest una falta de sensibilitat cap al patrimoni històric, en tant que no s'elimina la divisió de la nau en dos pisos, sinó que la manté per instal·lar-hi equipaments administratius, oficines. Aquest és un projecte de gran envergadura a nivell econòmic i cultural que afecta directament el patrimoni cultural de la ciutat, que no ha estat consensuat amb la paeria, ni així tampoc amb les altres forces polítiques de la comarca. Atès que l'edifici es va catalogar com a bé d'interès local, Visil, A7, l'any 1983, dins de la modificació de normes subsidiàries en l'àmbit del centre de Balaguer. Atès que, segons la llei 9/1993 del 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, estableix que, en el cas de béns immobles catalogats com a Visil, són el Departament de Cultura, juntament amb els ajuntaments, qui han d'ordenar la reparació dels danys mitjançant ordres executives de reparació, reposició, reconstrucció o enderrocament o mitjançant les que fossin necessàries, per tal de restituir el bé al seu estat anterior. Atès que el Consell Comarcal de la Noguera vol executar un projecte redactat l'any 2020, i aprovat per decret de presidència l'any 2021 per ubicar les oficines a l'edifici esmentat. Atès que ni la paeria de Balaguer ni la Comissió de Cultura van autoritzar la realització de les obres. Acords. El ple de la paeria de Balaguer proposa l'aprovació dels següents acords. Primer, instar el Consell Comarcal de la Noguera perquè redacti un estudi tècnic sobre les alternatives al forjat en referència a l'estabilitat mecànica de l'edifici per a la reposició de l'edifici a la situació original. Segon, instar el Consell Comarcal de la Noguera a presentar un projecte d'usos de l'edifici, preferentment culturals, que conservi la volumetria de la nau i en respecti el valor històric, artístic i patrimonial. Tercer, paralitzar qualsevol llicència d'obres d'aquest edifici fins que es resolgui els darrers punts. Quart, comunicar els anteriors acords al president i als grups polítics del Consell Comarcal de la Noguera i al Departament de Cultura. Balaguer, 29 d'abril del 2021.
Molt bé. Una cosa, els acords són els pactats. El text que hem llegit no és el pactat, eh?
És el que li havia passat al Kevin, eh? M'havia puntualitzat només aquells punts que hem comentat tu i jo, eh? Això l'havia passat al Kevin, eh? No, o sigui...
Jo hi ha moltes coses de les que he sentit que no hi eren al text. És molt llarg perquè m'ho he apuntat tot. Però hi ha el tema de la finalitat de l'obra, hi ha el tema de la promoció de l'obra, hi ha tres o quatre punts que no són el document que t'han donat sobre el qual estem treballant.
El document que m'heu passat per correu, jo li he modificat el que hem cregut oportú, li he tornat al Kevin i l'únic que m'ha retornat del que jo li he passat perquè li havia subratllat amb groc, són aquells tres punts que hem acabat parlant, tu i jo per telèfon, a falta d'un quart d'hora per començar.
Hi ha alguns punts que no havíeu passat de groc?
No, els que hem passat per groc són els que els hi he passat, al Kevin.
Estic convençut que no.
Bueno, jo estic convençut que sí. Ara miraré què li he passat al Kevin, però al principi és el que li he passat al Kevin.
No, jo estic mirant el que heu penjat al grup de regidors, que abans no havia pogut fer perquè estava preparant això.
En principi és aquesta, eh?
No coincideix amb el que havíem dit, eh? No. Amb unes quantes coses, eh? Amb unes quantes, eh?
Exemple, una que havíem parlat... No cal tancar-se el cap i busquem un consens sobre això.
Sí, clar, però és que és molt complicat ara perquè són dues pàgines senceres de text sobre el qual hem estat tota la tarda treballant sobre el tema. Clar, si al final t'arriba l'aprovació, per exemple, el que estic convençudíssim que no hi era i que el Kevin no ha donat per bo era que s'acabés culpabilitzant l'equip de govern del Consell Comarcal de falta de sensibilitat, perquè el projecte és molt anterior i ja s'han trobat. Això nosaltres ho havíem tret i ho havíem donat per bo totes bandes que ho traiem. I, en canvi, ha tornat a aparèixer.
No ha aparegut. Simplement se li diu que el projecte no sigui...
No, ha aparegut perquè el document jo no l'hi tinc. L'hi faré.
A veure...
El projecte proposat, posem-ho en això, no fa tanta sensibilitat cap al patrimoni històric, en tant que no s'elimina la divisió de la nau dels dos pisos. En cap cas se diu Consell Comarcal.
No. Aquest, no. Aquesta, que tampoc està bé, però, bueno, perquè dius eliminar i, en canvi, estàs parlant de l'altra obra. Que tu estàs ficant respecte a l'any 5. Fixa-t'hi on tens col·locat l'espai.
Parlem de la que es detecta feta l'any 2012.
però aquesta part... O sigui,
el que també t'he de dir és que és una mica difícil una moció que passa el dimarts, la mateixa tarda del ple, intentant modificar, arribar a acords, modificar...
Però també podíem no aprovar l'urgència, si et sembla. No, però, la veritat, era molt més difícil
la que, de saber. És la que li ha passat. És la que li ha passat al Kevin amb el sentit de...
Segurament que no cal ficar-se de punta amb segons quines coses.
Jo crec que l'important són els atesos, que són els que hem acordat, i l'altre, en principi, també és el que s'ha acordat.
Tot el que s'hagi de treure, per part nostra, no tenim cap inconvenient. L'únic realment important és que s'ha d'enviar el missatge de que s'ha de mantenir l'edifici.
Digui el paràgraf que no vol, senyor Vidal, no sé.
Claro, és que n'heu llegit molts que no és com han quedat. Vull dir, jo no sé.
Però que és, és la moció que li ha passat al Kevin, evidentment. A veure, senyor Vidal, vostè ens passa una moció amb tot de canvis. Clar, tampoc no pretengui que modifiquem tota la moció amb el sentit que vostès vulguin.
No, ni ho han pretès.
Aquesta tarda, a partir de les 5 i mitja, hem estat allí al seu despatx parlant de la moció, m'ho han enviat, he vingut aquí al despatx, ho hem estat parlant i jo li he enviat al Kevin. Llavors, a partir d'aquí, els únics tres punts que m'ha passat són aquells tres punts que després he acabat parlant per telèfon perquè el senyor Kevin no podia acabar de matitzar.
Els punts grocs aquests que diem ara els hem acceptat majoritàriament i no són aquests.
Inclús, quan parlem d'aquest pis es va fer de la mateixa alçada, no sé si ho heu acabat de parlar vosaltres, però el text que he reenviat jo últim i amb el que ens heu enviat al grup de regidors no és el mateix.
Però que després de... O sigui, jo no entenc, de veritat. O sigui... Miris la moció que li he passat última, no sé.
Quina és l'última? La que has penjat a regidors?
Què ha passat? La reenvio al grup de regidors, de veritat. És que li he passat
a... No, però la que has passat abans a regidors és la darrera.
Sí, és la que hem llegit ara.
No.
També hi ha el tema de l'acte policial, que no sé com heu quedat.
No. Laia, perdona, tu has llegit l'acte que està a regidors?
Jo he llegit textualment, és que inclús la tenia jo impresa en paper i l'he tingut que llegir aquí a l'ordenador perquè és la que han passat ara a regidors.
Li passo la moció que li he passat al Kevin amb els punts marcats amb groc. Vull dir que li he passat al Kevin i ell l'únic que m'havia reenviat són aquests punts que després havien parlat.
No, i he passat el document, eh? El document també hi havia altres coses, Guifré. Jo no sé si ho parlant del jardinari després, però el tema del 27 de febrer del 2012, quan parla de l'informe de la Guàrdia Urbana...
Ara ho miraré, sobre els canvis.
No,
la data de l'any 2004, que ja li he dit que d'acord, ampliació no és casual, ben sabut que el tema del forjat, que amb això ho he parlat amb el senyor Vidal, de ficar el que ficava l'informe de l'arquitecte municipal, el tema d'incloure el tema de l'Albert Velasco, que ja hem estat d'acord de treure-ho, i el tema de les infraccions que no era clar, també ho hem tret.
Però el que m'acabes de passar ara, el del Velasco, hi és. El que m'has passat
ara... Però el que he passat ara és el que li havia passat previ al que m'ha dit el senyor Kevin. De la primera moció que ell m'havia passat, nosaltres hem parlat...
Entenc que aquesta tarda ha arribat a un consens.
Que si vostès volen canviar, volen treure algun paràgraf, que cap problema, treguin el paràgraf que vulguin, modifiquin el paràgraf que vulguin, si el que volem és que...
Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
Evidentment, i per això hem fet l'esforç entre tots. De totes maneres, a veure, abans dels atesos, del que ha llegit la Laia, abans dels atesos, què hi tens? Quin paràgraf tens després del 2011?
Abans dels atesos...
El projecte proposat posa manifest...
Jo tinc
és un projecte de gran envergadura a nivell econòmic i cultural que afecta directament el patrimoni cultural de la ciutat, que no ha estat consensuat amb la paeria ni tampoc amb les altres forces polítiques...
No, el de sobre. El projecte proposat posa de manifest...
Una falta de sensibilitat cap al patrimoni històric. En tant, que no s'elimina la divisió de la nau en dos pisos.
No, és que estem parlant... Això ho havíem canviat, perquè estem parlant de lo de l'any 11.
És igual. Vol treure aquest paràgraf? Tregui'l. Vull dir que...
No, però és que no es treure'l. És que li hem fet una correcció, perquè si està parlant de l'any 11, no pot dir que no s'elimina la divisió. És que es crea la divisió.
Per què no tornem a llegir i calmament el document i anem fent les modificacions necessàries sobre la marxa? Perquè si no, no ens entendrem.
És que també és una mica difícil una moció, una mica que entenem que és una mica complexa. Clar, no sé, els van passar el dimarts al matí, primera hora. Clar, avui a la tarda ens han...
No, no, però es pot arreglar.
Però és que hem hagut de mirar tots els temes jurídics, això ja ho hem dit al seu moment.
Bé, però llavors...
Si fem una lectura
tranquil·lament.
A veure, jo em sembla que al final el que s'aprova la moció són els acords, i el que consta són els acords. No sé, em rectificarà el senyor secretari, però al final és això, que si fiqui una cosa que ara a nosaltres ens agrada més, a nosaltres no ens agrada més, els antecedents, que a veure, tampoc no anem més enllà. El que es tracta és de protegir un bé cultural local, d'interès cultural local, i anem cap aquí. Al final el que li dona força a la moció són els acords. Jo em sembla que ara tornar a veure si falta aquest paràgraf, aquesta lletra.
Vostè ha votat diverses mocions, però vostè ha votat en contra diverses mocions, però no li agraden els antecedents.
No, perdoni, jo no he votat mai en contra d'antecedents. Sempre he votat en contra d'acords.
Bueno,
el que ha rectificat antecedents han sigut vostès.
És igual.
Nosaltres estem disposats a modificar tots els antecedents que siguin necessaris, però sí, l'essència...
Però el valor són els acords. És que al final... No,
la qüestió és que ens havíem reunit i havíem passat una mena de document que no ho veiem
reflectat. Aquest document com a base, sí, que nosaltres no hi ha cap problema. Si els estem dient que facin aquesta modificació, si no tenim cap inconvenient. L'únic que importa és mantenir els acords. Tot el preàmbul, si hi ha coses que no els semblen adequades, modifiquem-les, perquè això està...
No, però és que les havien pactades, és el que sap greu. Bueno,
no, pues aquí hi ha un malentès aquí. No? Jo crec que no hi ha cap desacord entre els atesos, no? Hi ha un desacord en el text del preàmbul i això s'ha de modificar.
A veure, els punts els han consensuat. Per tant, no hi ha cap problema amb els acords, que evidentment que és la part important, però clar, hi ha coses de les que s'han dit, com per exemple, és que necessiten diverses, però passa clar, han anat llegint i pensava, pues,
tornem a fer una lectura perquè si no acabarem mai.
Entre que la Mireia no la sentia bé...
Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
I modifiquem les coses que creguin oportunes.
Pues, no cal llegir-ho tot, en tot cas, anem al... on hi pugui haver diferències.
Claro.
Diguin vostès i al final, si no, és sí. Igual, si s'escriu d'una manera o d'una altra, si és que el que volem és que s'aprovi, hi ha uns atesos i uns acords.
El que m'importa són els acords, el preàmbul estem disposats a modificar el que creguin oportú.
Sí, però això ja és el que havíem dit, ja havíem parlat, però...
Si hi ha hagut malentesos, no hi ha mala intenció aquí, no hi ha cap...
Hem estat una tarda intentant modificar uns punts, que ens han passat uns punts que per cas de modificar tots els antecedents o modificar bastant els antecedents i després, clar, vostès ja no s'ha pogut comunicar més.
Sí, però hi ha un antecedent, Guifré, per exemple, d'un paràgraf que jo no te l'havia adjuntat i dius que això t'ho he enviat jo així tal qual i no és així.
Jo no t'he dit que m'ho has adjuntat tu tal qual, enviat tal qual.
Bueno, ja mirarem
el vídeo. De les modificacions que t'he enviat, m'has enviat sobre els canvis i m'has ficat aquests quatre punts.
Clar, i t'he ajuntat la moció canviada.
Si aquests canvis, jo entenc que no són aquests canvis, no?
Però si et passa la moció és perquè te la miris, no?
Bueno, doncs no sé, el pròxim dia no vagi a passejar el gos i es quedis a acabar de tancar la moció, no sé.
Decidiré jo el que he de fer a la meva vida privada, no tu.
Bueno, doncs llavors no es queixi de que si hi ha un malentès o no hi ha un malentès.
A veure, més fàcil.
Ho han dit el dijous a la tarda per modificar la moció molt complexa. Clar, els estem ficant fàcils, estem dient quin és el paràgraf que no vol, que volen modificar, que volen eliminar perquè no tinguin problemes amb vot a favor. O sigui, elimini'l, si és que ens dona igual. Si descriu d'una manera o descriu d'una altra. Si ho fica en una paraula o ho fica d'una altra. Si diu si el forjat era per uns usos o no era per uns usos. Més fàcil no ho podem ficar. Què volen? Que... Ficar el seu text? Doncs fiquin el seu text, que ens és completament igual. Però al final el que s'aprova són els acords.
És evident que s'aprova els acords, tranquils. Però... No podem estar tota la tarda treballant una cosa que no arribi el resultat Guifré, que havíem...
No, però és que...
Però
no és culpa nostra, clar. Si enviem uns WhatsApp...
Estic insistint en aquest punt, estem oberts a les modificacions.
Què volen ficar? Senyor Vidal, què volen ficar? El seu text? Fiquin el seu text, és que ens és completament igual, hi hagi un text i un altre. Volen ficar, fiquin el seu. Incloguin el seu. Mira, els hi fico fàcil. Incloguin el seu text, si és que ens dona igual. Llavors, a partir de que hi ha el seu text, els atesos i els acords són els mateixos. Per tant, si volen, consideren que a la moció hi ha els seus antecedents i a partir d'aquí tirem endavant, votem la moció i ja està. Mira que és fàcil. Clar, és que no sé, més fàcil no li podem ficar. Fiqui els seus antecedents. No cal discutir punt per punt. És que no cal tornar a llegir ara punt per punt a veure si diu una paraula o diu una altra. Ja li fico fàcil. Fiqui els seus antecedents de la seva moció última que han enviat i al final els acords i els antecedents i els atesos els atesos i els acords són els mateixos. Per tant, si així vostès ho poden tirar endavant, ho tirem endavant així. Mira que és fàcil. No sé, de vegades les coses han de ser pràctiques.
Bueno, jo, evidentment, estem d'acord amb la nostra pròpia aportació.
No, clar, no sé.
Clar. El que passa és que sap greu perquè hem estat molta estona amb tu intentant quadrar-ho, pues ja però hi ha coses que no sé per on s'han escapat. Ja seguirem després del fil, però...
Hi ha hagut una mala comunicació. Hi ha hagut una mala comunicació, al final, via WhatsApp, doncs hi ha hagut alguna que s'ha perdut. Bueno, ja li fiquem fàcil. Fiqui els seus antecedents.
Doncs fem una cosa. Dono paraules respecte al sentit del vot, si és que, no sé, el senyor Pla, si ha de dir alguna cosa, o... Demaneu paraules, ho vaig dient a tots, o entenc sí, que tothom diu que sí, no cal dir res més, o què? Senyor Colea? No? Senyor Garcia?
No, sí.
Ah, perdó. Veure, final... Senyor Pla, espera, que el Joan ha aixecat la mà. Senyor Pla.
Ara aixecat? Vale, doncs m'espero.
Bueno, simplement se tracta de tirar-ho endavant. És el que volem, tirar-ho endavant. Bueno, escolta, si hi ha un puntet, dos puntets, em sembla que hem de mirar i tirar-ho endavant, que jo crec que és tirar un man i ja està, simplement. Vull dir, bueno, si s'ha de modificar una petita cosa, vale, però mirem de tirar endavant. Mirem de tirar endavant, que tampoc no cal entrar en discussions d'aquest tipus, considero jo, eh? Però, bueno, jo, per la meva part, votaré afirmativament.
Senyor Colea?
Sí, sí, a veure, la idea és aquesta. Al final, el que valen són els acords, tot el que fiquem d'antecedents no va enlloc, quedarà amb algú que li agrada més endreçar o tirar-s'ho cap al seu cantó. No donarem cap a més, ja es veu prou, que al final els antecedents, no, quan el senyor secretari enviarà la moció on l'hagi d'enviar, i ficarà els acords, no hi ficarà tots els antecedents, no? Doncs aleshores no cal discutir tant. Fiquin els seus antecedents, no hi ha cap problema, votem a favor i ja està. Vull dir, no donem més tons a les coses.
Senyor García?
Bueno, una mica és dir el mateix, no? Aquí crec que tothom està d'acord, tots els grups, en els acords, que és realment important. Aquesta història és molt llarga i jo crec que tots els grups més o menys tenen la seva part de responsabilitat. Per tant, jo entenc molt bé que fem un preàmble en el que no se culpabilitzi a ningú i busquem un text neutre. I aprovem realment lo important, que són els acords. Per tant, nosaltres no ens oposem a qualsevol tipus de modificació del preàmble. I, per tant, jo crec que no hi ha res més a dir.
Senyor Ricard?
Sí. Primer de tot, disculpar per si hi ha hagut una mica d'alçada de to de veu, però en aquest sentit agrair que entre tots puguem lluitar per mantenir o que es conservi el patrimoni de la ciutat i que a partir d'aquí lluitem tots perquè aquest edifici acollir l'ús que li pertoque i que sigui l'ús que en pugui gaudir la ciutadania.
Molt bé, evidentment, per la nostra banda, lamentar, diguem-ne, aquest malentès. Al principi agraïm i estem molt satisfets, diguem-ne, de la unanimitat. Creiem que moltes coses la ciutat és bo que es faci per unanimitat. Per tant, ens havíem de sentir orgullosos, en aquest cas, de poder tirar per unanimitat una defensa del patrimoni. És cert que quan mires tot l'historial, doncs n'han passat moltes de coses. Ja fa 17 anys que es va fer aquesta obra, per tant, ha passat moltes coses pel mig, però el que és veritat que el que hem de mirar és cap al futur, no? Per tant, el que hem de ser capaços és de mirar a veure com se pot solucionar de la millor manera possible aquest tema i, per tant, diguem-ne, satisfets globalment de que ho fem per unanimitat. Per tant, senyor secretari? Sí? No el sinto.
A veure, disculpeu, la secretaria té seriosos dubtes sobre el que s'està sometent a votació. Interpreto que el títol és el facilitat o el que s'ha facilitat a secretaria per part de Junts per Balaguer, els antecedents és el text facilitat per grup d'Esquerra mitjançant correu electrònic també a secretaria i els atesos i els acords són els propis de la moció facilitada per Junts per Balaguer a la secretaria aquesta tarda també.
L'última.
L'última...
No, vull dir que n'hi van presentar una, després van fer una al·legació en aquella última i després avui han rebut l'altra. O sigui, el que s'aprova és el que s'ha llegit ara.
L'última sí és la facilitat de les 19:52 hores
sí,
per
sí.
Junts per Balaguer.
Sí, suposo que 8 minuts abans del ple ja deu ser l'última.
I els antecedents és la facilitada a les 18:32 hores per grup d'Esquerra Republicana.
Exacte. Antonio, el WhatsApp que l'envio al Guifré és de més tard.
Llavors jo descarto...
És de les 19:27 i t'ho adjunto ara. Que adjuntaré el mateix document que li he enviat amb ell.
Pues adjunta-m'ho abans de sotmetre a votació, si no us fa...
T'ho passo ara.
La veritat que la gent li pot sorprendre que per una moció, però la gent ha d'entendre que és molt complexa aquesta moció, que s'ha hagut de fer molta feina tècnica per interpretar-la. Són molts anys de papers, d'expedients, de normes, diguem-ne, que si es complien o no es complien, i per tant sí que és cert que hi ha hagut dificultat a l'anàlisi, diguem-ne, d'això. Ho has passat, Kevin?
Ara mateix. A les 9:10.
Li ha arribat, senyor secretari?
Sí, per tant, el títol, el de Junts per Balaguer de les 19:52, els antecedents, el text d'Esquerra Republicana de 21:10 i els atesos i els acords, el mateix que Junts per Balaguer de les 19:52.
Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, passem
aprovat, a... Aprovat perdó, per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Gràcies. Passem al punt següent, que ja són activitats de control, que es dona compte dels decrets d'alcaldia del número 384 i el número 602. Hi ha alguna pregunta sobre decrets? Entenc que no. Passem al punt següent, que és l'expedient 450-2021, que es dona compte de l'informe anual de resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, principals anomalies en matèria d'ingressos, informes d'omissió de la funció interventora, resultats de control dels comptes de justificar i bestretes de caixa fixa de l'any 2020. Això, al seu moment, quan va començar, se'n va fer una que era de, si no recordo malament, Col·legi de l'Interventora, era de 3 anys, em sembla, potser del 16, 17 i 18, que es van presentar conjuntament. I llavors van presentar, suposo que ser a l'octubre o al novembre, el del 19, i ara, el del 20, ja el presentem, diguem-ne, molt proper, diguem-ne, s'ha pogut fer tota aquesta feina. Es presenta d'una forma molt diferent, que és molt més clara, i ja veureu que és l'any que ve. Serem capaços encara de fer-ho millor, no? Perquè hem vist que hi hauria una manera d'incorporar una altra part de documentació que facilitaria també la comprensió, diguem-ne, d'aquests dona compte, no? Que a vegades queden així una miqueta l'expedient penjat, per tant, això hem parlat amb intervenció i, per tant, la propera vegada farem un sistema diferent per poder fer aquests dona compte. Alguna paraula sobre el dona compte? Doncs, com que només es dona compte, passem al punt següent, que són pregs i preguntes. Algun preg, alguna pregunta? Senyor Colea?
Sí, nosaltres que, li donem molta importància a el que és el mercat setmanal, pel que representa per Balaguer, i a part pel comerç, concretament, del centre històric. Aleshores, voldríem saber, perquè, clar, han passat un període important de pandèmia, una miqueta el mercat ha anat, primer, només el que seria el comestible, doncs entre la roba, però, voldríem saber si realment, que em sembla que tocava el mes de març, la de l'any passat, la tardor no es va fer, però si s'ha reunit la comissió que hi ha entre l'Ajuntament, els paradistes, per valorar una miqueta tot el que està comportant el mercat i com dinamitzar-lo també, com revitalitzar-lo una miqueta, no? A veure si s'ha fet aquesta reunió, perquè el mercat de Balaguer, doncs, cada vegada sembla que està una miqueta tocant, no?
Bueno, el mercat de Balaguer, com molts altres, diguem-ne, està tocat. A més, actualment encara tenim les restriccions sobre la capacitat, per tant, només hi pot haver els fixes, no hi tenim els eventuals, i això pues, també dificulta, en certa manera, que pugui tindre aquest goig que feia anteriorment. També és cert que s'han de mantenir totes les distàncies i, per tant, si fiquéssim els eventuals, aniríem en detriment, diguem-ne, dels que hi ha, perquè hauríem de reduir superfícies per poder complir amb les limitacions. No sé, ara en aquest cas, no recordo, Esther, cada quan es reunia la comissió, o si això no ho recordo ara.
I ara t'ho sabria dir,
Jo, si no recordo malament, sembla que tocava el mes de març. Sí que l'altre era la tardor, però sembla que no s'ha reunit i no sé, si no es té constància de quan toqui fer la reunió, doncs més
no, bueno, no, 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 no tinc constància jo perquè
No, la senyora regidora tampoc.
Primer s'haurà de de crear, no, diguéssim, aquesta comissió.
Ara recordo. Clar, el problema que hi havia era que hi havia d'haver els representants dels sectors, per tant, són els paradistes, diguem-ne, que s'han de reunir i han d'acabar decidint quins són els representants. Ens vam trobar amb tot el tema de parades, cada vegada que parlàvem amb ells era per temes de tancament, etc. I quan tenim aquest tema, no és que fos un tema prioritari, perquè el que els preocupava realment era el que havien de pagar, si podien parar, si podien començar el mercat, si només l'alimentació, quan s'incorporen els altres. Per tant, estem pendents d'això. De totes maneres, el que faig és un apunto i el que farem és fer-los una petició amb ells, diguem-ne, perquè determinin qui són els seus representants i puguem seguir endavant. Nosaltres, per part nostra, és que no ho recordava, perdó, senyor Colea, nosaltres, per part nostra, ja vam fer al seu moment el pas i tenim tot organitzat, però, clar, necessitem saber qui són els representants dels paradistes per poder fer, en aquest cas, la reunió. No és per excusa d'ells, però també és cert que és complicat per ells poder-se trobar amb aquestes situacions.
En quant al tema que parlaves de la dinamització, bueno, recordar que també estem treballant amb l'estudi aquell que vam demanar i l'empresa ja fa dies que està fent-ho i en breu ens passaran els resultats i bueno, amb això estem, amb tot aquest tema.
Val, i una altra pregunta. Allí sortia també que es ficarien espais per recollir la brossa de forma selectiva. Encara veiem que les bosses van rondant pel mercat, que els escombriaires, la brigada, ha d'estar recollint el cartró, el que quede per allí terra, perquè bàsicament no hi ha cap espai on reciclar part de l'orgànica. Llavors creiem que també és important de ficar aquests contenidors per poder fer el plàstic, el cartró, de forma selectiva.
No, evidentment, però com pot suposar, en un any de pandèmia i amb les dificultats que tenien ells, és un tema que hem anat, més o menys, aguantant, més que res, perquè, clar, la situació és la que és. Hi havia molt nerviosisme, diguem-ne, per totes bandes, ho han passat molt malament. Pensem que molts d'ells no han pogut, diguem-ne, arribar amb alguns dels ajuts que hi havia, perquè el problema que tenen els que tenen parades ambulants és, moltes vegades, la manca de despesa justificable, perquè la seva despesa ja la tenen feta, així quan té una botiga fixa o té un lloguer o té, diguem-ne, llum, aigua, o sigui, pot tindre despeses diverses, mentre que els paradistes, en teoria, n'hi tenen molt poques i més encara si no paren i, per tant, amb això no ho hem implementat, però no ho hem implementat, però també s'ha d'intentar esperar una miqueta que la cosa tingués una mica més de cos, a veure si ara, acabat el dia 9, comencem a tindre uns valors diferents com perquè puguem tindre ja, diguem-ne, poder implementar l'ordenança plenament, que també la tenim mig congelada a l'espera de que es clarifiqui la cosa, perquè ara no, hi ha molta incertesa i no te trobes amb la possibilitat de trobar la gent molt sensible amb aquests temes. Ens ha passat també amb altres temes. Tenim una campanya amb el Xavier del canal Horeca, que és hostaleria, restauració i càtering, que també hem hagut d'anar ajornant perquè, clar, com faràs una campanya de reciclatge de vidre amb els bars tancats? Clar, per tant, vull dir, són coses que també s'ha d'entendre que malgrat que no hauríem de tindre res a veure, no sempre acabes trobant la mateixa una bona predisposició. Si tu, el problema que tenen, en aquest cas, els bars i restaurants, en comptes d'anar a dir si pots ajudar amb alguna cosa, vas a fotre's bronca perquè no reciclen, que els hi podries fotre si és que no ho fan, que la majoria ho fan, però, clar, representa que hem de buscar aquest equilibri, entre cometes, i, per tant, confio que si a partir del 9 la cosa comença a arreglar-se una miqueta, doncs puguem ja implementar en si l'ordenança que vam aprovar, que al final era una eina que l'havíem de fer anar per millorar en molts aquests camps.
Val, per mi ja està.
Senyor Pla?
Jo li volia comentar una cosa, a veure si ho pot mirar de solucionar. La punta de dalt del barri nou, abans de trencar cap a la giradeta del carrer Ponent, allí hi haurà un accident algun dia. Sobretot hores de sortida de la Noguera, de l'escola, al baixar els vehicles cap baix. Hi ha, sí, aquelles tres cases que hi deixen un vehicle fora, però, clar, després et trobes a la curva, a vegades, hi ha vehicles damunt de la acera i a l'altre costat, a la part de dalt de tot on acaba la recta, també hi ha algun cotxe aparcat a vegades. Jo he vist, ara que baixo i pujo molt, he vist frenades fortes. no m'ha passat a mi, però alguna vegada, però a punt de xocar.
Això estem dient quan baixes, pel Ponent i entres al Barri Nou.
No, no, de la Giradeta. Surs de la Giradeta cap al Barri Nou.
Ah, o sigui, quan vens des de la Giradeta, diguem-hi, sí. I llavors fas la
però
curva
clar,
cap al Barri
Nou. Si baixes del Ponent, aquell tros de Barri Nou, quan ve la curva, que puges cap dalt, diguem, allí també...
Ah, o sigui, perdó, és que potser no entres. Sí. La curva de la Giradeta o la curva del Barri Nou?
No, al Barri Nou.
Al Barri Nou.
Vale? A dalt hi ha la curva. Després dels garajos...
Sí.
La curva aquella, clar, a vegades hi ha vehicles allí aparcats abans de començar la curva, però clar, ja es torben, diguem. I clar, llavors, els que baixen a l'altre cantó, a vegades hi ha vehicles aparcats a la cera. No parlo de les dues o tres cases últimes del costat que l'aparquen. Clar, la gent baixen, pugen, i he vist diverses vegades frenades fortíssimes. Després he vist llavors un vehicle pujar damunt de la cera per no xocar amb l'altre, i clar, un dia venien uns nens que baixaven solets de dalt de l'escola. Jo no sé si posar-hi bandes rugoses, no sé, però hauríeu de mirar perquè jo considero que és un perill. Ho estic dient.
Doncs ho mirem.
Mireu perquè t'ho dic que passarà alguna cosa.
Molt bé.
Simplement això.
Gràcies. Senyor García?
Sí, la meva pregunta va sobre els patinets elèctrics. Ja recordar, fa un parell d'anys, potser, vaig fer una intervenció en aquest sentit. En aquell moment no hi havia cap normativa en la que apoyar-se per fer a Balaguer una normativa adequada i ho vam desestimar, però jo crec que ara que la Direcció General de Tràfic ha fet ja una normativa apropiada o mirant l'ús dels patinets elèctrics, crec que o ens apoyem en aquesta o fem alguna nostra, però hauríem de ficar una mica el fil a l'agulla, perquè és cert que comença a haver una mica descuid amb això, no? Hi ha molta gent que fa servir el patinet elèctric per les aceres, es mouen a una certa velocitat i és indubtable que hi ha un cert perill, no? I per tant, aquí hauríem d'intentar controlar aquesta situació, perquè jo he vist passar patinets aquests a una certa velocitat per davant del Mercadona i és un lloc on hi ha una entrada i sortida freqüent. Per tant, allí és molt probable que hi hagi un accident. Jo crec que ara ja tenim les eines per fer-ho i seria qüestió de mirar de si és necessari fer una normativa de la ciutat que, diguéssim, reguli el seu ús.
De fet, teníem una mitja preparada esperant el què, però pràcticament la que va sortir de la Direcció General de Trànsit ja és suficient. I via això s'estan ficant sancions. El problema és el de sempre en aquests casos. L'has d'agafar. M'explico? I n'han fet, hi ha alguna, però l'has d'agafar. Si en aquell moment que passa per allí no hi ha ningú, diguem-ne, que el pugui veure, diguem-ne, com per fer la denúncia, doncs ho tens
fotut. Ja se sap com va, no? Però
els incompliments aquests, malauradament, són molt complicats de fer. Val? Però, bueno, ens ho apuntem per poder... L'informarem a veure... Ja dic, la normativa que va sortir estatal ja ens va fer que pràcticament, diguéssim, si està tot regulat.
Sí, cert.
Comencem que això és el seu moment. Quan va sortir vam provar que estava prou bé. D'acord. Senyor Guifré, havia aixecat abans que la Lorena, no sé si vol fer per mida de grups o no té res a veure.
Sí, cap problema.
No? Doncs, senyor González...
Bueno, jo diré més que res el tema de la Fira Q, que encara està en dansa, vull dir, encara quedé fins al dissabte, oi? Era per saber si tenien números o així, a veure com havia anat a nivell de visites i més, ja sé que encara falta, I si tenen alguna mena de feedback dels expositors o dels comerciants que hi participen o de la resta del teixit comercial en general de la ciutat.
Val, de números només tenim, de moment, els dos primers dies, que em sembla que el primer dia eren 1.000 no sé quants únics i el segon ja passant dels 2.000 no sé quants únics amb el benentès que si a casa meva som 5 que estem mirant la desfilada hauries de multiplicar per 5 aquest número, no? Vull dir, això està claríssim. Ara està augmentant molt amb tot. Hem de tenir en compte que hem ficat, avui feia una mica de broma amb l'Arnau, que també sé que és bastant cinèfil, hem ficat vídeos que tots junts són més llars que una pel·lícula de l'Akira Kurosawa. Perquè us feu una idea, val? Bé, tenim 120 empreses amb un vídeo per cadascuna, més els show cookings, les desfilades... per tant, clar, el consum, diguem-ne, és perquè te fiques un dia i no mires res més. Per tant, el que sí que ens hem adonat és que la gent va com consumint. El que més ha consumit al començament són les desfilades, els concursos de cunya, les receptes, ha tingut també molt èxit i molt seguiment, i estem pendents de veure els resultats definitius i també de valorar quina part d'això pot quedar, no? Perquè amb l'Ester havíem parlat, per exemple, que amb l'esforç que s'ha fet de fer els vídeos professionals per a tots els negocis, enteníem que això havia d'acabar revertint amb el directori d'empreses perquè hi hagués, diguem-ne, aquesta presentació de l'empresa i que, per altra banda, el presumible èxit, diguem-ne, de la fira podia fer pensar en que el plan aquest telemàtic doncs, se pogués allargar, ja que no la fas presencial, amb altres períodes. Bé, estem acabant, primer hem de veure com acaba. En quant a feedback, clar, a mi m'han arribat, sobretot, gent que està molt satisfeta. L'altre dia, dilluns, registrem amb un comerç concret que fem una connexió en directe de Balaguer Televisió amb la xarxa de televisions locals i bueno, doncs ell havia tingut ja una gent que havia anat a buscar, diguem-ne, productes perquè havien vist durant el cap de setmana les ofertes que feia i tenia hores donades, perquè clar, el problema del comerç, que encara està amb un 30% de limitació, tenia hores donades per l'endemà. Clar, caldrà esperar al final amb aquella enquesta, que tu també n'havies tramitat alguna, de les enquestes dels comerciants, diguem-ne, que segur que diuen si els hi ha anat bé, com els hi ha anat, etcètera, etcètera, per poder acabar valorant si això, aquest bon input ha sigut perquè els inputs aquests m'han arribat dels que els hi han anat, que els estan anant bé, o si és una cosa molt més genèrica. Per tant, hem d'acabar esperant al final. Però jo crec que com a algunes de les coses que s'han fet, hi ha hagut molta feina, com pots suposar, que tu n'has comptat, les coses que s'han fet... crec que algunes han vingut per quedar-se, eh? I jo crec que fins i tot si poguéssim fer la propera Fira Q presencial, cosa que confiem, una part telemàtica, ens està donant molt joc en molts altres àmbits. Eh? Està donant joc, és més fàcil accedir-hi, la visita és quan vols, en aquest cas el durar durant una setmana, veus que durant tota la setmana la gent va mirant des de tablets, des d'ordinadors, des de mòbils i fins i tot hi ha gent que et diu que ho mira, com que pots agafar el canal de YouTube de la Paeria de Balaguer des d'una Smart TV, te fiques a la tele, fiques la desfilada o fiques el que sigui i estàs consumint, diguem-ne, en prime time, desfilades des del castell de Balaguer, per cert, que ja heu vist que queden molt xulo. Val? Per tant, els inputs que tenim de moment són molt bons, però ja et dic, cal esperar l'enquesta definitiva per veure si és genèric, diguem-ne, que tothom hi ha anat prou bé, o si hi ha algú, moltes vegades també ja saps que això, qui sempre ve, cull bé, per tant, sí que és cert que hi ha gent doncs, que és capaç de fer ofertes molt més atractives, que potser doncs, també tenen més moviment, clar, això dependrà del que, però ja dic, de moment sembla que ha sigut un encert, diguem-ne, perquè al final, sobretot les noves generacions, el tema virtual té una força terrible, no? I per tant, si es vol, en aquest cas, passar aquesta gent que faci un consum també de proximitat, doncs també se'ls ha de facilitar des d'aquest punt de vista aquestes eines, diguem-ne, perquè tinguin accés.
Sí, clar, l'important també, a part, encara que sigui la fira virtual, és que no es deixi d'assistir als locals i als comerços, saps? Vull dir que a vegades pot haver aquesta preocupació pel part del teixit, de dir, home, és que si es fa tot virtual, no, al cap de la fi l'important és que se facin les promocions, que sigui a nivell virtual, però que la gent
vagi
a les botigues, vagin al comerç i vagin a descobrir que Balaguer té de tot i més.
No, evidentment. El que passa és que sí que és cert que potser la meva generació ja no té aquesta, diguem-ne, atracció tan gran pels temes virtuals i telemàtics, però hi ha tota una generació que n'hi té molt més, no? I, per tant, representa que si no estàs allí pots no ser-hi. Clar que al final potser el que has d'engrescar és amb aquell jove que et vingui a la botiga, no? Evidentment, però has de ser allí. Has de ser allí. O sigui, tu és allí on has d'anar ficant el ganxo quan se n'adongui que en provar-te les coses, poder veure com és la roba, etcètera, etcètera, no tenir punt de comparació amb comprar per internet, etcètera, etcètera, i que moltes vegades, i això està demostradíssim, els preus són iguals i algunes vegades fins i tot inferiors comprant a Balaguer que comprant aquestes grans cadenes, doncs la veritat és que confiem, diguem-ne, que a veure, que puguem tirar endavant durant molts anys, diguem-ne, el comerç de proximitat, que a part és un model de ciutat que majoritàriament us volem dotar. Molt bé, senyor Ricard.
Bueno, primer de tot, el que volíem era, des del grup municipal de Junts per Balaguer, felicitar la senyora Lorena González, que l'han proposat com a senadora autonòmica. Nosaltres sempre pensem que puguem tindre la màxima representació a totes les institucions sempre és important per Balaguer i li desitgem el màxim d'encerts en aquesta nova època que ens ve. Després, quatre coses ràpides. Les factures al portal de transparència de l'any 2019-20, no sé si ho han pogut solucionar o si poden intentar solucionar en breu perquè es puguin penjar.
Sí, estem mirant-nos una problemàtica de fitxers.
Vale. No, més que res per poder mirar-les i poder fer un control, més que res per això. Després, el tema de l'Àngel Guimerà, l'estudi que hi ha de segregació escolar, no sé si em poden informar a veure com està, en quina fase, que vam... al principi l'havien començat i vam dir que a la meitat més o menys.
Sí, el que passa és que s'ha retrasat una mica, explico, s'ha retrasat una mica perquè tenim avui justament, hem fet una reunió amb la Laura del tema, hem tingut un petit problema, no problema, però que és amb el tema de la protecció de dades per part del departament. No? Per tant, ara hem de fer una sol·licitud d'unes certes dades que en principi ja confiàvem que l'equip aquell el pogués tindre i les havia demanat ell directament i ara es va ficar en contacte amb nosaltres i diu, escolta, que no aconseguixo aquestes dades. Llavors, jo aquesta setmana vaig picar al cap de serveis i vaig dir, escolta, aquí hi ha algun problema amb aquestes dades? Diu, sí, perquè aquest tipus de dades tenim un protocol intern del Departament d'Educació que s'ha de complir, tal i qual. I, per tant, ara hem de fer la petició, per unes no són gaires, però sí que són importants per poder seguir la feina que estan fent. I, per tant, entre cometes, no han arribat, temporalment sí que han arribat a la meitat, però laboralment no han arribat a la meitat, perquè els hi faltava aquestes dades. Suposo que l'equip va intentar localitzar-los per llocs diferents, diguem-ne, i al veure que no se'n sortia, va ficar en contacte amb la Laura, vam fer una reunió perquè ens pogués dir exactament quines dades són les que necessitava. Totes eren del departament, que les havia demanat en llocs diferents, però totes eren del Departament d'Educació i al parlar, diguem-ne, amb el responsable del departament, va dir que ells tenen una política molt garantista de protecció de dades i, per tant, hi ha un protocol concret que havien de fer una petició concreta. Per tant, en principi, avui hem parlat amb la Laura, per tant, suposo que demà ens enviaran el protocol. Si no, demà mateix, dilluns, farem la petició via aquest protocol i quan tinguem les dades, com que és un estudi, diguem-ne, que estem autoritzats a fer-lo, no és que necessitem les dades per un ús raro, vull dir, no han dit que potser ens donaran al contrari, el que passa és que s'han de demanar per un circuit concret i aquest és el circuit que farem la sol·licitud. Quan tinguin, suposo, totes les dades, com us avisarà i dirà, estic a la meitat de la feina, llavors farem la reunió que vam dir de tots els grups. El que passa és que, dic, segurament, aquesta recollida de dades pues no ha anat tot el ràpid que potser tots pensaven.
Vale. Després, veient una miqueta quin control es va fer d'aforament al Sant Jordi, a la plaça Mercadal, la pregunta que ens feia era com és que el mercat setmanal de cada dissabte no es fa cap mena de control d'aforament ni control d'accés, perquè entenem que al ser també una mateixa tipologia de parades... No sé si es podria fer algun sistema de recorregut que es pogués una miqueta fer una entrada i una sortida. Ja sé que és complicat, però clar, veient que també el mercat setmanal de dissabte s'aglutina molta gent ahir a la plaça, no sé si es podria fer alguna cosa.
Nosaltres ja tenim els agents cívics per anar separant, entre cometes, la gent. La veritat, hi ha moltes més parades al mercat de les que vam tenir per Sant Jordi. Sant Jordi vam poder fer, com per Santa Llúcia, una mena de circuit tancat, de tal manera que era a la part interior, mantenint les distàncies i amb parades en un sol costat. Això ens permetia complir-ho tot i tal com entraven i sortien la gent, els anàvem comptant i sabíem els que hi havia. Clar, en pic tu vas a un mercat més gran, com és, malgrat la reducció que té ara, com és el mercat de dissabte, clar, a la part interior no t'hi cap. Llavors, quan vols fer a la resta, el problema és que tenim nou accessos, tenim nou carrers diferents que hi donen, no? I aquesta és la problemàtica que tenim de controlar l'aforament. Per tant, què vam fer? El que vam fer va ser espaiar-les i ficar agents que van avisant, que bàsicament la immensa majoria de venedors ja mantenen a la gent separada, ja els hi van dient. I bàsicament, moltes vegades agents tenen més feina amb algú concret, més que no pas globalment, i s'han fet avisos, i si convé arribarem més lluny, no? Però vull dir que sí que és cert que majoritàriament les distàncies i la capacitat que hi ha representa que es pot controlar. Ficar totes les parades a l'interior no ens hi cabrien. Ja ho vam mirar, No ens hi cabrien. Són molt, primer que són molt més grans i les parades de Sant Jordi més petites. I si les fiquem a la redona de fora, que hauríem d'envoltar-ho tot de tal manera que des dels carrers de fora hauríem de fer una sola entrada. Per tant, tu entraries per la botera i només deixaríem entrar per Miracle o per on sigui. Per tant, no podem tindre nou entrades controlades simultàniament. M'explico. Per tant, clar, de moment no hem tingut, jo dic, hi ha hagut algun cas concret, talment alguna parada concreta, hem tingut una problemàtica que ja hem tractat també amb tant la policia com amb els encarregats, però el tancar-ho com l'altre, malauradament, no podríem fer-ho perquè hi ha molts més metres de parades dels que podríem ficar en una part interior.
D'acord. I després dues coses ràpides. Ja sé que són insistents i potser són insignificants, però el carter de funcions del carrer Barcelona, no sé si han pogut trobar alguna solució per ubicar-ho a la vorera.
Bueno, el cartell aquest de funcions està en una casa privada. Una casa privada no podem tornar-hi a ficar. Potser sí que hi ha gent que el fa anar, que nosaltres tenim a l'aplicatiu que surten, si ja intentes fer tota la d'això, però mirarem a veure.
Passa que hi ha una franja d'edat que potser encara les noves tecnologies no tenen aquest accés tan fàcil, llavors. Bueno. Sí que és veritat. Insistim perquè una miqueta els veïns de la zona ens ho demanen. Vull dir.
Sí, clar, però és que no, o sigui, amb parets no ho pots ficar.
No, que sí, que amb això ens ho van explicar l'última vegada, que no podien i que estàvem mirant a veure algun tipus de solució per ficar-ho a la vorera.
Sí.
O a veure si...
Vale.
Vale. I després, els cartells de la zona de l'estació d'autobusos de les eleccions del 14 de febrer tenen tres...
Caixons?
Jo ahir vaig passar i encara hi era. És una anècdota, però avui no m'he fixat. Igual els han tret avui, però jo ahir els vaig veure.
Ara al sortir no hi podrem anar, que ens enganxarà el confinament, però aquest cap de setmana sí que ho faré personalment, però en principi hi ha d'haver alguna mena de desacord entre alguns, estava convençut que no estàvem. Vale. Alguna cosa més, senyor Ricard? Senyora González?
Sí, m'he descuidat de fer una pregunta. Bueno, primer, gràcies als companys de Junts, la felicitació. I una pregunta, el tema d'aparcament de bicis del carrer Barcelona, bueno, és que he rebut inputs de gent que creuen que hi ha massa i que no s'aparquen gaires bicis. Bueno, més que res perquè allà hi ha un problema d'aparcament, costa molt trobar llocs per aparcar i hi ha gent que m'ha expressat la seva... el seu dubte en el sentit de dir potser no calien 5 barres, que potser eren 3 o potser 2, no sé.
S'ha fet 5 perquè és la mida d'un cotxe. I així mantenies, en certa manera, el mateix número d'aparcaments que hi havia, menys un, que és el que converties en aparcament de bicicleta. Està clar que sempre que farem alguna cosa pels vianants o per les bicicletes, haurà de ser detriment del cotxe. M'explico?
No, sí, evidentment, però...
Clar, llavors, és cert que hi ha llocs que hi ha més... més... Sí, sí,
hi ha... Podries aparcar una moto, també. No només...
No, però vull dir que està clar que sempre tenim aquesta disjuntiva, però aquí i en qualsevol lloc, és a dir, qualsevol cosa que fas tu que estigui en pro de la tranquil·lització del trànsit, entre cometes, i donar qualitat de vida a la gent, de favorir bicicleta, sempre és en detriment del cotxe. Aquí, a València, que últimament són un exemple, on sigui, no? Per tant, vull dir, està clar que les dues coses són impossibles, no hi ha espai per tot. I, per tant, els llocs on hem ficat uns aparcaments de bicicletes, traus un cotxe, i llavors jo et dic quants cotxes aparquen al carrer Barcelona, quantes bicicletes deixem aparcar. Hi ha un aparcament de bicicletes que t'encabrien 6 o 7 i representa que hi devem tindre 200 cotxes. Bueno, pues ara n'hi haurà 199. Vull dir, a veure, també hem de ser conscients de que la cosa no pot anar sempre que donguem amb aquesta, entre cometes, dictadura del cotxe, no? És a dir, hosti, el que dia, ens hem d'acostumar a caminar més, a arribar als llocs d'una altra manera i estem molt mal acostumats a Balaguer, que per les distàncies és molt poc justificat l'agafar el cotxe. M'explico? I, clar...
que eren les 5 barres, clar, si la justificació és que és el lloc que ocupa un vehicle...
El que hem intentat fer, perquè normalment els carrers...
Moltes barres i hi ha gent que m'ho ha expressat també. 5 barres...
Clar, però si n'haguessin ficat 3, t'hagués capigut mig cotxe. M'explico? No t'hagués capigut un cotxe sencer. S'haguessin decorregut tots i llavors al final t'haguessis trobat que quedava un espai més fins al pas de vianants i, per tant, l'últim estaria la meitat del pas de vianants. M'explico?
Sí, o podries ficar un pàrquing de motos i també te treus les motos del mig del carrer, que també estaria...
No, ja n'anirem fent, de coses aquestes. Però ja dic, malauradament, sap greu, perquè hi ha molta gent pues, que ho pot tindre com a necessitat de mobilitat, però malauradament la immensa majoria, això ens hi vam trobar el mateix dia de Sant Jordi, que es va haver de tallar trànsits en algun moment, i quan veies els cotxes que pujaven, donaven el tomet i marxaven. Només volíem veure qui hi havia enviant a la plaça. Vull dir, clar, però, hosti, si vols passejar, vine a passejar, però no omplis, diguem-ne, tot de cotxes per fer uns trajectes que són innecessaris. Si vols donar un tomb per Balaguer, fes-lo caminant. M'explico? No. I això, clar, això és una batalla que no l'acabarem ara i que serà molt llarga, evidentment, però, clar, jo crec que hem de començar a caminar cap aquí, cap a la pacificació del trànsit, cap a tindre més espais, les voreres més amples, aparcaments de bicicletes. Al final, la ciutat és per les persones i el cotxe és una eina, no? Per tant, vull dir, també ens hem de prendre així sense, evidentment, acabar de traure la necessitat que té moltíssima gent respecte al cotxe. Per tant, no es tracta d'estigmatitzar el cotxe, però sí que és cert que qualsevol cosa que facis anirà en detriment del cotxe, que és qui domina el 99% de les vies públiques a dia d'avui. I que amb el que han fet, potser en comptes del 99, és el 98,5. Sí, clar. Però, clar, bueno, no sé, nosaltres estem molt convençuts que hem d'anar tirant per aquí. Senyor Dicar?
Sí, una última cosa que m'he descuidat. Dissabte, en principi, hi ha mercat normal.
Sí.
Vale.
Sí.
Llavors, als comerços, si els permetrà obrir?
No està permès per una norma de la Generalitat. És a dir, representa que els festius que es poden obrir estan marcats. I aleshores, en aquest cas, per una banda, hi ha els diumenges que es poden obrir, com per exemple el dia 2, que el van triar els propis comerciants quan nosaltres vam preguntar quins dies volien de festius d'obertura, i hi ha uns altres festius que són festius. I aquests els marca la Generalitat, són el 25 i el 26 de novembre, l'1 de gener...
El 6 de gener. El 6 de gener, el dilluns i el diumenge de Pasqua, el 1 de maig, el 24 de juny, el 11 de setembre, 25 i 26 de desembre.
Vale. I aquests dies no hi ha comerços oberts, per tant, els únics comerços que poden obrir són aquells que estan autoritzats a obrir un diumenge. Per tant, seran els quioscos, les pastisseries, les d'alimentació de menys de 300 metres. La resta no és una reglamentació.
És un festiu tractat com el dia de Nadal o com l'11 de setembre, que és festiu que no es pot obrir el comerç.
No s'obren els comerços, el que sí que es fa és mercat, perquè sempre s'ha fet, el mateix reglament ho marca, excepte el 25, l'1 i el dia de la Festa Major, el 9 de novembre. Per tant, és una reglamentació de la Generalitat que no és un festiu que es pugui obrir. Curiosament, l'endemà és un festiu que es pot obrir a Balaguer perquè els comerciants van triar que aquest era un dels festius que podien obrir els comerços.
No, però sí, ve marcat per normativa de la Generalitat. O sigui, no hi ha cap opció que l'Ajuntament pugui deixar-los obrir. Pregunto,
Bueno, saltar-se la llei de la Generalitat que no sigui
un
cas.
No, és saber si hi ha alguna llei o algun paràgraf que pugui determinar que la paeria o l'Ajuntament en concret pugui autoritzar que en dissabte puguin obrir. Més que res perquè, clar, ja ho passem prou malament que pues, un dia festiu que potser hi pot haver gent aquí a Balaguer o hi pugui haver moviment.
Aquesta reglamentació no és nostra. Llavors, nosaltres ens ha arribat el malestar i hem estat mirant a veure si podíem trobar alguna mena de solució. Per aquest dia no hi és. Amb un dia, o sigui, això...
El canvi possible s'hauria de fer amb tot una...
Amb una ordenança.
Una ordenança, bueno, s'ha de fer tot amb publicació...
S'hauria de fer una ordenança reglamentària amb tot el tema. Llavors, a més, com que hi ha una llei, representant, no ens podem saltar la llei. Una altra cosa és que no estigui reglamentat. Quan no està reglamentat, podries dir, de moment, permeto i ja faré la norma. Però en aquest cas és al revés. Estem mirant com se podria, no per aquest, perquè no hem vist fins aquí 7 anys, però bueno, ens hi podem anar trobant amb dissabtes que sigui algun d'aquests festius i si el comerç vol obrir, doncs hauríem de poder tenir alguna reglamentació que superi la catalana. Però a dia d'avui la reglamentació catalana és evidentment la que marca i hi ha una llei del Parlament de Catalunya que indica que hi ha uns festius que no són d'obertura de comerços. L'excepció, evidentment, són els mercats, perquè el mercat en aquest cas a Balaguer és el dissabte i Artés el diumenge. Per tant, els llocs on hi ha mercat, s'entén que hi ha mercat, excepte el que reglamenti la seva activitat. Això és el mateix que ens passa, si recordeu que us vam explicar amb el tema de les terrasses i els bars. L'obertura dels bars el reglament té pues, una norma general. Les terrasses és ocupació via pública. Aquí passa el mateix. És a dir, el mercat és ocupació via pública. Nosaltres podem dir si hi ha o no hi ha mercat perquè al final es fa a la via pública. L'obertura d'un comerç depèn d'una normativa de caire superior i aquesta normativa de caire superior fa que en dies d'aquests festius només puguin obrir els d'alimentació de menys de 300, els quioscos, les pastisseries i no sé si hi ha alguna cosa més d'aquestes excepcions, les gasolineres, bueno, hi ha unes excepcions, diguem-ne, que poden obrir i la resta no poden obrir. D'acord?
D'acord.
Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, acabaríem aquí al ple. Només recordar pues, que estem en mesures de reducció de mobilitat encara i hem tancat el tema dels parcs i les pistes esportives a l'aire lliure perquè és un lloc on és molt complicat controlar, diguem-ne, que es mantinguin les distàncies i que no hi hagi contagis. Aquesta és la mala notícia, encara estem amb nivells alts. Confiem que aquestes mesures permetin, com a mínim, parar el creixement per començar a baixar. En 10 dies se'ns ha disparat moltíssim, ja ho veieu amb les dades, tot el que ha passat. I, per altra banda, que aquesta setmana hem començat dos dies, un dia i mig, diguem-ne, a donar a les persones de 60-69 anys la seva primera dosi d'AstraZeneca. I que bé, ahir va haver 220 persones i avui n'hi ha hagut, eren, Arnau, 400 no sé quantes, no? Sembla que ho han piulat. Un, dos, tres, quatre, sí, sí.
470.
470, per tant, és molt bona notícia. A més, hi ha una segona bona notícia, que és que han arribat moltes més dosis per la setmana que ve. Per tant, probablement, si es confirma, que demà m'ho confirmaran, la setmana que ve se faran de dimarts a divendres, matí i tarda, per tant, hi haurà molta possibilitat. La gent, recordeu que són els de 60-69 i que s'han d'apuntar. Llavors, si tenen qualsevol dificultat, a la Palla Bacara els ajudaran a fer la tramitació, però s'han d'apuntar a la web i bueno, animar la gent que aprofito. Penseu que us ve gent de molts altres jocs que aprofiten perquè en altres jocs està ple, per tant, el que hem de fer els balaguerins i balaguerines, aprofitar que ara tenim aquests punts aquí a la ciutat i fer-ho. I, per altra banda, doncs, demanar això, no? Que ens ajudeu entre tots plegats a passar aquesta diguem-ne, notícia de que hem de vigilar, que hem de seguir mantenint, perquè realment les dades a la ciutat són preocupants i, en aquest cas, crec que és tasca de tothom, no? De poder saber que si les tasques són així, el que hem de poder fer és prendre les mesures que toquin i, en aquest cas, s'han pres aquestes i bé, preguem que no calgui fer res més, però realment les dades que tenim de l'última setmana són preocupants. Per tant, aquesta crida a la calma i a seguir complint tota la normativa. D'acord? Doncs, si no hi ha res més, bona nit a tothom i ens veiem al ple del mes que ve.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu. Adéu, bona nit.
Bona nit.